Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Avui, entre d'altres coses, us portem una nova entrega dels cara a cara que manté de tant en tant el Manuel Oliveros amb diversos personatges. Avui se n'ha anat a veure Juan Carlos Unzué, que porta 4 anys ja de lluita contra la ELA, contra la que l'afecta a ell i contra la que afecta a tots els malalts, perquè és d'admirar i d'agrair com s'ha bolcat en la causa el Juan Carlos, una persona a la que admirem profundament i que ens dona una lliçó de vida cada vegada que el veiem i l'escoltem. Així que de seguida escoltarem aquesta conversa entre l'Oli i el Juan Carlos sobre la vida i de futbol. Parlaran molt també ells dos. Serà de seguida els resultats de la jornada de la Champions. Ens apropen a la semifinal Manchester City-Real Madrid, una semifinal que més enllà de fílies i fòbies qualsevol aficionat al futbol ha de tenir ganes de veure, aquesta batalla entre l'equip que millor funciona ara mateix com a tal contra el 14 vegades campió de Europa i que té aquesta, podríem dir, que relació pràcticament paranormal amb la Champions. Sembla que només Guardiola i Haaland poden evitar la quinzena del Madrid i només el Madrid pot evitar la primera del Manchester City. Encara s'han de jugar els partits de tornada la setmana que ve, però el City porta un 3-0 contra el Bayern i el Real Madrid ahir va superar 2-0 al Chelsea, un marcador que fins i tot queda una mica curt pels mèrits que van fer uns i altres. En l'altre partit d'ahir, Milan 1, Nàpols 0, per tant, eliminatòria oberta per la tornada, la més emocionant de les quatre. A l'Europa League avui tenim els partits d'anada dels quarts de final, entre els que destaca el Manchester United-Sevilla d'Old Trafford. La cita a les 9 de la nit, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la COPE. El Barça de seguida arriba a l'Helena Condis per fer F5 sobre el futur de Busquets. A l'Espanyol, sancionat 2 setmanes Domingo Catoira, sense poder baixar a vestidors per dir-li a Munuera Montero las amarillas para nosotros siempre y para ellos nunca. El descans del partit contra l'Atlètic. Molt tiquismiquis amb algunes coses i poc amb d'altres al comitè de competició. En bàsquet, bones notícies. Ja tenim el Joventut als quarts de final de l'Eurocup. Va superar el London Lions i ara tocarà veure's les cares amb l'Apoel de Tel Aviv, també a partit únic a Badalona. I el Manresa força el tercer partit de quarts de final de la Champions. Ahir va superar el Tenerife. En handbol, la selecció espanyola femenina classificada pel Mundial de Dinamarca després de derrotar Àustria per un ajustat 26-24 i en tenis es veia venir, va informar Ángel García ahir al Partidazo que Rafa Nadal no estarà al Godó, que arrenca dilluns, no està al 100% i prioritza arribar en plenitud de condicions a Roland Garros. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem quina ha de ser la prioritat, inscriure Gavi Araujo o recuperar Messi. Heu votat per inscriure Gavi Araujo al 84%, per recuperar Messi al 16%. En clau espanyol, dels suplents de l'altre dia, qui ha de ser titular al camp del Betis? Heu votat per Denis Suárez al 26%, per Keidi Vare al 19%, per Nico Melamed al 29%, guanya Nico, i per Vini Sousa al 26%. I en clau Girona, qui ha de ser el davanter titular per rebre l'Elx? Aposteu pel Tati Castellanos al 60%, per Estuani al 40%. Marc Peires està al control de so, Paula Rodríguez a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida, doncs, escoltarem aquest cara a cara entre l'Oliveros i el Juan Carlos Unzué, però abans algunes coses, com l'actualitat del dia al Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Estem pendents de que Busquets digui alguna cosa sobre el seu futur. El club encara no saben res, no, aquestes alçades?
No saben res perquè Busquets continua amb dubtes sobre el seu futur. El capità tenia previst comunicar una decisió al Barça durant aquest mes d'abril, donar una resposta a l'oferta de renovació del club que li va fer arribar Mateu Alemany fa just un mes, però de moment al Barça les oficines no tenen notícies de quina és la decisió definitiva de Busquets sobre aquesta proposta que li van fer, recordem, molt a la baixa, perquè li retallaven gairebé el 70% del seu sou i li oferien un any i un altre més condicionat al seu rendiment. El que em consta és que Busquets tenia interès en escoltar ofertes d'Aràbia Saudí, no només la proposta del Barça, també volia saber quines ofertes econòmiques podia rebre d'aquell país i quines condicions de vida podia tenir amb la seva família. Com et pots imaginar, les propostes econòmiques que li arribaven de Saudi eren molt superiors, són molt superiors a la del Barça. L'altra via, ja t'ho explicava, la de l'Inter de Miami, em deien fonts molt properes a Busquets, que estava pràcticament descartada almenys per la propera temporada. Per tant, ara mateix la fotografia és que Busquets no li ha dit res al Barça, té dubtes per les ofertes de Saudi que ell mateix es va mostrar obert a escoltar, i en part també per la incertesa sobre el futur de Messi, perquè si tornés Messi, tenint en compte que les seves famílies es porten molt bé, potser Busquets sí que valoraria quedar-se un any més al Barça. Xavi Hernández, que a més del seu entrenador és molt bon amic de Busquets, és coneixedor d'aquests dubtes i per això, per primer cop, aquest diumenge es va sorprendre a tots a la roda de premsa dient que entenia perfectament a Busquets, però que ell, en la mesura del possible, l'intentarà convèncer perquè es quedi almenys la temporada vinent. Fons del Barça ens diuen que no hi ha data límit per Busquets perquè s'ha guanyat el temps a decidir i li deixen encara marge, tot i que Busquets la idea que tenia era donar resposta a partir d'aquest mes d'abril.
Perfecte, doncs així està a dia d'avui la situació de Busquets. Seguim esperant un desenllaç a aquesta història. A nivell esportiu, Helena, avui els futbolistes descansen, pendents, Xavi, de recuperar efectius, el que passa que per Getafe igual hi ha alguna mínima possibilitat de que entri De Jong a la convocatòria, però està complicat també, no?
Sí, està bastant complicat i Xavi ja s'ho pren amb resignació, Ell ja és conscient que no recuperarà cap dels quatre lesionats, en principi, aquest diumenge al camp del Getafe, 16:45. Avui l'equip té festa i, evidentment, tothom pendent de la infermeria, Sobretot en les baixes de Dembélé i Pedri, que s'estan eternitzant. El francès fa gairebé 3 mesos que no el veiem sobre el terreny de joc. S'ha perdut 14 partits per un trencament al recte anterior de la cama dreta, que és la mateixa lesió que va patir Pedri ara fa 2 mesos i que de moment l'ha deixat 10 partits fora. El que té més números de reaparèixer és Frenkie de Jong, però en principi no serà fins aquí 2 setmanes, fins al dia de Sant Jordi contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, quan ja es complirà un mes de la seva lesió als isquios, que també el va impedir anar amb la selecció holandesa. En aquest partit podria rebre l'alta Pedri, però per ser suplent, simplement per estar a la convocatòria contra l'Atlético de Madrid. Christensen és un altre dels futbolistes que està a la infermeria. La possible data de retorn és contra el Rayo Vallecano el 26 d'abril. I sobre Dembélé, el que em diuen des del seu entorn és que s'està actuant amb màxima precaució, que ell cada cop té millors sensacions, però encara no trepitja gespa, encara no s'ha entrenat amb els seus companys. Està seguint el Ramadà, per cert, i ja veurem si pot tornar el 29 d'abril en el partit del Barça contra el Betis.
Molt bé, a veure si tornen aviat, sobretot De Jong i Pedri, que segur que el futbol de l'equip ho agraeix.
Sí, perquè el mig del camp està quedant coix. Deixa'm dir-te, Joan, que s'està parlant també molt del nom de Gavi, que torna a lluir el dorsal 30, sobre si podria acabar al Chelsea o a la Premier. He preguntat a fons del Barça i a l'àrea esportiva. Em diuen que de moment estan tranquils amb el futur de Gavi. Insisteixen que el que ha de fer el club és rebaixar la despesa general perquè el primer equip també tingui més marge salarial, perquè ells estan fent la seva feina i el que els diu Tebas és que han de tenir una rebaixa de 200 milions d'euros en el fair play del primer equip, que els permetrà inscriure jugadors que estan pendents i també fer fitxatges. El més urgent, inscriure Gavi, inscriure Araujo, els dos renovats, però ara Gavi ha recuperat la fitxa del juvenil, i poder tancar una renovació que també està marcada en vermell al Barça, que és la d'Alejandro Valde, que acaba el 2024, el volen renovar fins al 2027 i els agradaria tenir-ho tancat abans del 30 de juny.
Així ve el dia amb blaugrana. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Barça, el Real Madrid. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que ja té un peu i jo diria que calma, bona calma, part de l'altra, a les semifinals de la Champions.
Calma, tranquils. De moment, Stamford Bridge dicta la sentència, eh? Després de la victòria del Madrid 2-0 a nit al Bernabéu, merescuda victòria blanca, això sí, en un partit seriós dels d'Ancelotti, això sí, que deixa fins i tot el regust de ser una victòria curta, si tenint en compte la superioritat blanca i el fet que els d'Ancelotti van jugar mitja hora amb un home més. Això no treu que el Chelsea, aquest Chelsea, tingués les seves opcions. Aturada de Courtois a Sterling a la primera part i una ocasió molt clara al final on Rüdiger tapona un xut de Mason Mount que amb Havertz va activar les opcions angleses tot i la inferioritat. A Ancelotti li podia, això sí, aquesta sensació d'haver pogut sortir a nit del Bernabéu amb 3 o 4 gols de renda.
Se puede pensar que con 10 se podía empujar un poco más, ¿no? La verdad es que 11 contra 11, 11 hemos... Pusimos mucha energía para recuperar el balón, para presionar arriba y lo hemos hecho muy bien. Entonces, creo que al final faltaba un poco de energía y de lucidez para buscar la solución mejor. Por el partido hecho, tenemos que ser satisfechos y pensar que hay que a otros 90 minutos. A repetir este partido también en Stamford Bridge.
I no al començament, per exemple, de l'últim partit al camp del Liverpool, on en quart d'hora el Madrid perdia 2-0. Ovació per Valverde, que va demanar perdó a la grada, i sensació que Lampard pot fer quelcom més amb aquests jugadors. A l'altre partit del grup, Milan 1, Nàpols 0, va perdonar de sortida Caravazquelia pels partenopeus i va desnivellar pels rossoneri un gol de Benacer, en el que és, de moment, l'eliminatòria més oberta d'aquests quarts de final.
Avui tenim més futbol europeu, tenim Europa League, tenim l'anada o els partits d'anada dels quarts de final, destaquem la visita del Sevilla al Trafford.
I un Sevilla que mira amb nostàlgia el 13 de març del 2018, quan el Sevilla va eliminar el United de la Champions a Old Trafford amb un 1-2 amb doblet de Ben Yedder. Han repetit el sopar del club amb els mitjans de comunicació que van fer ara fa 5 anys al mateix lloc que ho van fer. És a dir, que quan s'activen els iullos, Batllori, s'activen d'allò més. I recorden que sempre que el Sevilla ha arribat a quarts de final de l'Europa League, han guanyat el torneig, tal com ha passat ja 6 vegades. Tornant a la realitat, el conjunt andalús busca un resultat de qualitat a la seva competició fetitxe davant d'un United que ha perdut potencial i que no tindrà avui el lesionat Rashford. Enmig de tot això, Mendy Líbar, que debutarà en competició europea i que s'empipa quan li recorden que ha passat de l'atur al Teatre dels Somnis.
Tal com l'ha dit, parece que m'ha tocado la tómbola el estar aquí. En este partido creo que si estoy es porque también he hecho algo que ha gustado a la gente que me ha contratado y pues es verdad que después de 15, 16 años entrando en primera división es la primera vez que voy a estar en una competición europea, pero bueno, algo habré hecho para poder estar aquí.
Al cap i a la fi, la vida és una tòmbola. Jordan i Gueye, millor dit, són les baixes d'un Sevilla que podria recuperar la porteria Yacine Bonu.
3:18, pausa i de seguida el cara a cara.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:19. Anem amb la conversa amb el cara a cara que avui manté Manuel Oliveros amb Juan Carlos Unzué.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Manolo.
Qué casa más bonita tienes, ¿eh? Mira qué piscina se ve desde aquí. Estás muy bien.
Estamos en buen sitio, muy cerquita de donde hemos estado estos últimos 20 años, ¿no? Bueno, en estos momentos puedo decir que estamos en el sitio ideal, en un pisito pequeño, pero adaptado a las necesidades que yo tengo a día de hoy, ¿no?
Sí, señor, es un piso muy bonito, es una casa muy bonita y además te lo agradezco a ti que nos abras la casa y a tu esposa María, ¿no? ¿Cómo estás? Te veo animado.
Sí, sí.
Es que nos animas a todo el mundo.
Bueno, bueno, yo creo que esto se trata de retroalimentarnos, ¿no? Al final uno está bien, yo mentalmente me sigo encontrando fuerte, evidentemente la enfermedad, la ELA no para, sigue su camino, me va limitando físicamente cada día un poquito más, y ya en cuanto a la movilidad, pues ya es trascendente, ya necesito ayuda absolutamente para todo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, me siento bien porque me siento útil.
¿Es verdad que cada día lo notas? ¿Cada día o cada semana? Cada...
A ver, hay momentos, ¿no? No es algo tan claro como para que cada día notes esa limitación, esa nueva limitación, pero sí hay momentos en que quizá también por el tipo de movimiento que tú haces, notas ese cambio. Por ejemplo, hace 10 días que estuvimos en Pamplona, pues yo hasta ese día montarme en el coche lo podía hacer con la ayuda de María, de mi mujer. Desde ese día y como consecuencia pues de sentir que no tenía la fuerza suficiente, de que me tuvieron que ayudar otra persona más para montarme en el coche, pues a partir de ahí, por ejemplo, ya no he podido hacerlo solamente de nuevo con María, ¿no? Necesito otra persona y, bueno, lo que te das de cuenta es que hay mucha gente que te quiere echar una mano.
Sí, 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 sí. Y además, naturalmente, siempre que hablas de todo esto y cuando llegas tú a esta situación, te acuerdas de las puertas que has llamado a los políticos, de lo que se necesita para que os cuiden, para la investigación. ¿Se ha adelantado algo en eso? ¿Te ha recibido algún político últimamente o estamos igual? Porque tú dices la enfermedad va muy rápida, pero los políticos son muy lentos.
Así es, esa es la clave, ¿no? Que esta enfermedad no espera. En mi caso, la progresión parece que va lenta, porque ya llevo, pues va a hacer 4 años desde el diagnóstico, en el próximo mes de julio, pero hay muchos compañeros que la progresión de la enfermedad es mucho más rápida y se los lleva en muy poco tiempo. Entonces, cuesta entender, ¿no?, que a los políticos les cueste tanto tomar las decisiones. Porque yo suelo decir que hace 3 años quizá podía pasar lo mismo que me pasó a mí, que desconocía la ELA. Pero en estos momentos, y gracias a los medios de comunicación que nos habéis dado tiempo y espacio para explicar lo que es la enfermedad, yo dudo que los políticos, es más, se han reunido con nosotros y se han reunido con afectados, y además en momentos o en fases de la enfermedad mucho más adelantada que la mía, ya saben lo que es la enfermedad y ya saben cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Y aún así cuesta llegar los cambios. Después estamos en un país que yo creo que en este caso es una desgracia tener que funcionar por comunidades. Porque yo digo, los temas de salud nos incumben a todos. No debería haber un privilegio porque vivas en Galicia o vivas en Madrid o vivas en Cataluña. Deberíamos ser todos iguales desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Galicia, pues hace 3-4 meses se definió una ayuda para los afectados de ELA en Galicia.
¿Las 24 horas?
Bueno, la ayuda venía a ser económica. Tú tienes que justificar con facturas, pues que hayas hecho una reforma, que hayas contratado un cuidador, todas estas necesidades que tenemos, hasta llegar a 12.000 euros al mes, al año te los cubre el Estado, o en este caso, la comunidad. Entonces, bueno, no es todo lo que necesitamos, pero esos afectados se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, curiosamente, eso que ha ocurrido en Galicia, de pronto se presenta en Castilla y León y lo rechazan.
Entonces, bueno.
Es...
Pues enhorabuena por la lucha, porque además tú dices siempre dos palabras que las tengo clavadas, que es hay que ser valientes y atrevidos. Así que, y tú eres activista en este caso y sabemos que te pueden escuchar y ojalá sea así. Bueno, ¿qué te pareció Osasuna?
Pues
Pues, que tenemos en la final, quedamos emplazados. Oye, yo quiero llamarte el día 5 de abril, no, más adelante y tal, porque yo pensaba que Osasuna iba a llegar a la final, también pensaba que iba a llegar el Barça, pero no, solo Osasuna.
Hubiese sido la final soñada, ¿no? Imagínate, un Osasuna, Barcelona, en Sevilla.
En Sevilla, donde tú triunfaste. Claro, allí claro. Sí que fuiste titular, titular y titular.
Así es, así es. Entonces, feliz, evidentemente, porque Osasuna, por segunda vez en su historia, esté en una final. Y ojalá que pueda ganarla, ¿por qué no? Al final, sí, el Real Madrid evidentemente es un equipazo, pero esto a 90 minutos ya tenemos experiencias de que se han visto cosas más raras. Entonces, ¿por qué no va a poder ganar Osasuna al Real Madrid?
Y además, seguramente con tu ayuda. Yo me imagino como hiciste aquel partido que era contra el Villarreal o contra antes de un partido de Osasuna, que fuiste al vestuario, les animaste. Pues yo te veo ahí en Sevilla animándoles, porque tú piensas ir a la final.
La idea es estar en Sevilla ese día, si estoy en condiciones, ¿no? No creo que vaya a necesitar ninguna ayuda a los jugadores de Osasuna, ¿no? Yo creo que lo que sí van a necesitar quizá es equilibrar, ¿no?, las emociones. Porque para los jugadores del Real Madrid, en cierta manera, jugar una final es jugar un partido más. Ya están acostumbrados a ese tipo de tensión, a ese tipo de presión, ¿no? Para los jugadores de Osasuna va a ser un día inigualable, diferente. Y sobre todo donde van a tener que equilibrar ese punto de emocional, mental, porque a veces esa intensidad, esas ganas, esa ilusión te hacen sobrepasarte y suele ocurrir que no das tu mejor rendimiento. Entonces yo creo que, estoy seguro que Iago Barrasate equilibrará ese aspecto y veremos un gran rendimiento de Osasuna.
Seguro, porque además el Real Madrid igual se está jugando entonces la Champions, porque ayer viste el partido, ¿no? 2-0, tal, muy superior. Lo que pasa es que después se va a enfrentar al City de Guardiola seguramente, ¿eh? O al Bayern, pero bueno, parece ser que el City.
Bonita, bonita eliminatoria también, otra vez, ¿no? Ya la vimos el año pasado. Bueno, está claro que en Champions hay que tener muy en cuenta al Real Madrid. Se han ganado ese estatus, ¿no? Y bueno, yo suelo decir, y a Pep se lo digo y a Chiqui por WhatsApp, que este año la Champions es de ellos.
¿Cómo vivía Pep Guardiola? Porque todo el mundo nos fijamos en Haaland, pero yo me fijaba en el área técnica Guardiola. Guardiola marcaba medio gol o un gol, porque estaba viviendo cada jugada que se hacía. Y él dijo después, emocionalmente me he quedado destrozado, como si hubiera perdido 10 años de mi vida.
Bueno, fue un partido exigente, ¿no? Aunque el resultado pueda parecer importante y fue un gran resultado para el City, realmente el partido estuvo más equilibrado. Sobre todo la primera parte, hasta el minuto, incluso yo diría que el 2-0 lo hace el City en el mejor momento del partido del Bayern de Múnich, pero los errores en estos niveles se pagan y se pagan muy caros. Entonces, yo sigo viendo al Pep Guardiola que conocí aquí en el Fútbol Club Barcelona y que pude trabajar y disfrutar con él, ¿no? Ese entrenador apasionado con lo que hace, detallista, atento a esos pequeños matices que él nos ha enseñado que él era capaz de cambiar la dinámica de los partidos, ¿no?
¿Tienes contacto con él? Sí. De vez en cuando, seguro. Y tú le ves, porque ahora hablando de esta manera que estás hablando de Guardiola, ¿le ves que sería capaz de venir aquí a entrenar? Al Barça me refiero.
Pues no lo sé. Él ya lo ha dicho alguna vez, como que de entrenador sería complicado. Yeah. Al final lo consiguió todo, ¿no? Yeah. Evidentemente él, claro que tiene ese cariño por el Fútbol Club Barcelona, ¿cómo no va a tenerlo, no? Si ha sido su y sigue siendo solamente su equipo, más allá de que ahora pues tiene que defender profesionalmente otros colores, ¿no? Pero no lo sé. Sí. Sinceramente no lo veo.
Ya. Ese Manchester City-Barça, ese homenaje que hicisteis para la investigación, bueno, para recaudar fondos para la investigación, para luchar contra el ELA, que fueron más de 90.000 espectadores, todavía lo recuerdo. ¿Y Xavi qué te parece?
A mí Xavi me gusta también. Me gusta porque yo he podido comprobar, pues hemos estado mucho tiempo juntos también, Él es una persona inteligente. Él ha tenido maestros, entrenadores muy buenos. Y estoy seguro que no ha perdido la oportunidad de aprender de cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la base. Él conoce el club, conoce un poco al culé, conoce la idiosincrasia de Cataluña, y yo siempre digo que eso ayuda mucho. Sobre todo le ha ayudado en esa primera fase. Cuando llegas aquí como entrenador, claro, traer a Xavi o traer una persona que no hubiese conocido este ambiente, creo que hubiese sido mucho más complicado para ese otro entrenador, ¿no? Entonces yo creo que está haciendo o viviendo el proceso quizá más difícil, no me atrevo a decir la historia porque no la conozco a toda la historia del Fútbol Club Barcelona, pero sí el proceso quizá más complicado de los últimos 30, 40 años, que es el momento post-Messi. Sobre todo ese haber vivido y con él dentro, y siendo partícipe importante, los mejores años de la historia del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
¿Debería de volver?
Pues no lo sé, sinceramente. Yo creo que por una parte ya hemos asumido, ¿no?, ese post-Messi, pero por otra parte también conociéndole, estoy seguro que si él siente que quiere venir, hay que hacer todo lo posible. Porque estoy seguro que si él viene al Fútbol Club Barcelona, está totalmente seguro de que va a poder aportar algo. Y no va a ser poco lo que va a poder aportar, porque él es un tipo muy, muy ambicioso.
Y encajaría, seguramente. Xavi ya dice que le gustaría que él tomara la decisión y después él, desde el punto de vista deportivo, ya lo gestionaría. Xavi está diciendo que si se gana la Liga, que sería una temporada extraordinaria. ¿Estás de acuerdo? ¿O lo dice para tapar un poco el fracaso que se ha producido en Europa?
Yo creo que siempre que se gana la Liga es una muy buena temporada. Que además le puedas añadir una Copa del Rey o el poder ganar, y ha coincidido por suerte algunas veces, pocas, en Europa, pues ya es la leche. Y vuelvo a repetir, él ya lo ha vivido también como jugador. Entonces yo creo que hay que valorar, como él dice, la Liga, porque en el fondo lo que te hace ver que tú eres el campeón de Liga es reconocer sobre todo el equilibrio, la capacidad y la continuidad que ha tenido el equipo en la competición, que premia pues eso, la regularidad, ¿no? Entonces yo vuelvo a repetir, creo que ganando la Liga es una muy buena temporada.
Muy bien, pues ha sido un placer el estar aquí contigo. No sé si tienes intención de estar, ya lanzaste el chupinazo el otro año, pero seguramente querrás estar por allá, por Pamplona. Todavía tu madre está activa, tu madre está fuerte, ¿verdad? Me decías.
Por suerte, con 96 años y ahí sigue como una campeona, disfrutando de cada día, ¿no? Y eso es lo importante.
Oye, ojalá que te escuchen los políticos y que la gente en general te escuchemos y que aprendamos muchísimo de ti, porque te admiramos muchísimo. Así que dale muchos abrazos también a tu madre, que yo recuerdo que la molestaba cuando te iba a fijar el Barça y te tenías que venir para aquí y tal, y no había teléfonos móviles y la molestaba, hombre, que me ha llamado de la radio. Y el día que viniste aquí al Barça, creo recordar que viniste a la radio por la noche. Sí. Así que siga esta amistad, y muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, a ti, a María, a toda la familia.
Un placer, Manolo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Obrim el debat, les 3:35, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Quin tipus admirable, eh? Un Zoé, Dani.
Oh, meravellós.
No només per com s'enfronta la malaltia, sinó pel que està fent per ajudar els altres, no?
No, és espectacular. I deliciosa la conversa amb l'Oli, que amb tota la gent d'aquella època els coneix perfectament a tots, i fa goig d'escoltar. La veritat és que de vegades ens queixem de coses que ens passen a la vida i no sé què i tal, i veus exemples com el d'un Zoé i dius, bueno, és que, o sigui, viuré 10 vides i no tindré la força i la motivació que té aquest home.
Sí, sí, jo que he pogut parlar també alguna vegada amb ell, Junior, és que al final quan te'l trobes o parles amb ell, és més optimista ell que tu. Vull dir, és un tio amb una força brutal.
Sí, perquè quan te'l trobes de vegades no saps com afrontar la conversa i tal, i et treu un optimisme i unes ganes de seguir, i sobretot et dona la reflexió de donar-li importància a les coses veritablement importants.
Sí, senyor.
Perquè a vegades perdem de vista aquest objectiu.
És així. Han parlat de la vida, han parlat de futbol, han parlat de la Champions, Dani, que després de veure els resultats com han anat, abans d'ahir i ahir, doncs sembla que tot va encaminat a una semifinal Real Madrid-City, que serà guapa.
Buah, tenim moltes ganes, Moltes ganes. Jo reconec que gairebé desitjava, o sigui, gairebé, no et dic que vaig celebrar els gols del Madrid, però jo vull que el Madrid guanyi. Jo vull que el Madrid passi contra el Chelsea, perquè jo vull un City-Madrid. Ja sé que la gent del Barça em dirà que estic boig, que millor que elimini el Madrid, que no sé què, però els dos partits que ens venen, si és que es confirma tot plegat, un City-Madrid i un Madrid-City, a nivell Champions és el millor que es pot veure ara mateix. I jo crec que per mi el millor equip, ja sé que altres anys també ho he dit i se l'han fotut, però per mi l'equip que millor futbol fa del planeta és el Manchester City. Li faltava una cosa, que ja la té, que és un killer, un finalitzador, i veure això contra aquest Madrid que té, que es transforma amb la musiqueta, que és la seva competició favorita, bla, 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 és un dels millors espectacles que es poden veure. Tant de bo el veiem.
Sí, jo estic d'acord 100% amb tu, Dani. Jo ahir estava igual. Sí. Jo volia que el Madrid guanyés, sí, i que es classifiqui, sí, perquè jo, Júnior, aquesta semifinal...
Som masoquistes.
No, la vull veure.
Diu que no,
la vull,
que
jo la vull
no.
veure, la vull
som
veure.
Jo no podia veure ahir el partit contra el Chelsea i desitjar que guanyi el Madrid esperant que elimini el City.
Sí, home, sí.
Que caigui quan abans i ja està, tu. I comencem a pensar ja amb la temporada vinent, perquè és un calvari haver d'estar pendent del que fa o deixa de fer el Madrid. I, sincerament, crec que una semifinal contra el City... ostres.
Favorit al Madrid o favorit al City, per tu?
Pues mira, per bagatge és favorit al Madrid, la veritat.
Sí, per històric acumulat, sí. Clar.
Per històric acumulat i tal com està portant la competició a dos partits, jo veig el Madrid molt fort, No vull dir que sigui favorit, però tampoc m'atreveixo a dir que el City és favorit.
No, és veritat, jo la veig molt al 50%, perquè per una banda tenim a l'equip, jo crec que és un equip que ara mateix al City que funciona com un rellotge, amb una plantilla brutal, una qualitat enorme, el millor entrenador per mi del món, a més amb la cirereta, el pastís, que té una màquina golejadora dalt com és Haaland. Però després, a l'altra banda, tens el Real Madrid, que dona les prestacions a la Champions que dona, i té aquesta relació, si vols dir, fins i tot paranormal amb la competició, que amb el Real Madrid viu a la competició, qualsevol cosa és possible.
Per mi 70-30.
A mi contra el Bayern no em va acabar d'agradar el Haaland, A veure, t'ho haig de dir. I m'agradaria veure el Haaland contra...
No va tenir el seu millor dia, però bueno, com qui no fa res, et fot un gol i una assistència i tal. Sí, sí.
Per mi...
Sí, el que va saber va ser Bernardo Silva, que insistit en que creia que no era jugador pel Barça i va jugar una gran eliminatòria.
L'any passat, sense Haaland, vull dir, va ser un miracle que el Madrid es carregués al City. Jo crec que pot tornar a passar i que pot passar de tot, però per mi no és 50-50. Per mi és o 60-40 o 70-30, però jo crec que el City és més favorit que el Madrid. I això no vol dir que el Madrid passi. Segur que passa el Madrid, perquè al final sempre passa el Madrid. Però favorit a priori per mi el City.
Posa un percentatge tu, Júnior, a veure.
No, jo poso...
50-50, ha dit, no?
Sí, jo voldria posar un 50-50, però clar, si hagués d'apostar els meus diners i tal, potser aposto 60-40 pel Madrid, eh?
Ja, carai. Sí. Molt bé, veurem què passa. Escolta, hem preguntat avui, o estem preguntant, en clau Barça, quina ha de ser la prioritat, si inscriure Gavi i Araujo o recuperar a Messi. L'enquesta va 84-16... a favor d'inscriure Gavi i Araujo.
M'encanta el públic, els oients d'Esportscope, perquè no sé si són... Sí, no sé si són representatius o no de tota la massa social. Jo diria que si vas al Camp Nou i preguntes... no ho sé, perquè Gavi i Araujo la gent els estima molt, però és que Messi, hi ha una febre de Messi ara, per mi, comprensible però exagerada, però celebro que els nostres oients pensin amb el cap. Jo crec que és evident, o sigui, és ABC, és bàsic. Vull dir, són dos futbolistes joves, de futur, que t'estan rendint, que t'han ajudat a guanyar una lliga a 12-13 punts del segon, prioritat ells. I després, si es poden incorporar jugadors de qualitat, endavant, però prioritat ells.
Júnior.
Jo, sense tirar-nos pedres al nostre terrat, crec que aquestes preguntes o aquests debats fan mal als jugadors, perquè el Leo és història viva del Futbol Club Barcelona i possiblement el millor o dels millors jugadors que hagin trepitjat al Camp Nou, i tampoc és realista aquesta pregunta, perquè ni inscrivint Araujo i a Gavi, o sigui, deixant-los fora, pots inscriure el Leo. És que no, recordem a la gent que tenim un forat de 200 milions d'euros. Molt fort, eh?
No. Clar, és que ara mateix la incògnita és si podràs inscriure... Ja m'oblido de Messi, si podràs inscriure Gavi i Araujo.
Se nota, està vendre.
La pregunta és una mica per jugar i per calibrar una mica quin és l'estat d'ànim, però sí, la realitat és una altra, clar.
El joc ja ve quan directius i vicepresidents comencen a dir no, hemos tenido contactos para traer de vuelta a Leo. Ostres, per favor, centrem la piloteta d'una vegada, que van passant els anys i encara no ens hem centrat.
Doncs ens queden 10 partits, i jo crec que als 10 partits, al minut 10, es cridarà Messi, eh? Bueno, als 10, als 5 que jugui a casa.
Molt bé, i l'any que ve que ho continuïm fent. A l'Espanyol encara aplaudeixen el Dani Jarque, vull dir... Si em sembla molt bé, però jo crec que tenim altres problemes. Crec que estem
totalment en comptes
de corregint els errors de la massa salarial del club, l'estem fent encara més grossa. Ara tenim, avui hi hagi una portada on diu, no, Fati dispuesto a triunfar aquí teniendo interés del United, del Tottenham i no sé què, per posar un exemple perquè és la portada que he vist avui. Que no, amb els salaris que tenim actualment ja tornem a fer les coses al revés. L'interès de part del jugador sortint, interès dels clubs, o possiblement interès sí, però no els podran signar, no els podran pagar.
Sí, ja es comença a parlar del futur de Gavi, clar, és normal. Si no l'inscrius abans, quedarà lliure el 30 de juny.
Però jo no pateixo.
Això és un problema. No, això per mi és un problema. Perquè si jo fos l'agent de Gavi, o sigui, estaria apretant el club a mort amb el proper contracte.
Però Gavi... jo si fos l'agent de Gavi també faria com tu, eh? Però clar. Gavi és un tio que és molt jove, que el Barça... li ha donat una oportunitat de...
Sí,
és que no és que li hagi donat minuts, és que ja és titular indiscutible i un dels líders,
Dani,
de l'equip.
És igual, o sigui, per mi és simptomàtic, sense menysprear Gavi. L'altre dia mon pare va fer unes declaracions que l'ha criticat bastant.
Que no era jugador pel Barça, no?
Crec que la gent no l'ha analitzat bé, les seves declaracions. I jo, que parlo molt amb ell cada dia, entenc perfectament el que va dir. O sigui, ell va dir què aporta el desenvolupament del joc al Gavi. Mm. El Gavi és un jugador fort, d'acord, d'esperit, etcètera.
Però no és un director d'orquestra com Pedri o De Jong.
Exactament. Sí, vull dir, aquest tipus de jugador existeix en el mercat. Mm. O sigui, no és una qüestió que se'n va Gavi i no tens un altre Gavi. Sí. Llavors, això, aquesta figura, que ja que la tens a la casa l'has d'aprofitar, té un preu de mercat. El problema ve quan... pel que sigui, pot quedar lliure, se'n va gratis, i llavors, en comptes de valer 1,5, passa a valer-ne 7. I llavors comences una altra vegada a inflar la bombolla. Llavors és una mala papereta per al Barça, perquè aquí, tot i que ja han fet ja van fer la renovació, ja té el nou contracte, etcètera, et fiques en mans o pots prendre una decisió sobre el cost d'aquest jugador que no prendries en unes altres condicions.
condicions de força.
Està clar. Molt bé, Pedregàs, ho deixem aquí de moment, seguirem parlant. Dani, Junior, una abraçada als dos i gràcies,
A vosaltres, una abraçada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, seguim.
Diumenge, el Barça farà una altra escala per arribar a guanyar la Lliga. I ho seguim vivint amb l'equip de referència de la ràdio.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Des de l'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
I Gemma Santos, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quizás es
la tierra... 3:15, ara parlem de l'Espanyol, que dissabte tenim un Betis espanyol, és una nova final per l'equip blanquiblau, segon partit ja amb Luis García a la banqueta, ja amb uns dies més per treballar. Saludo a Joan Verdú, ex de l'Espanyol i del Betis també. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encara hi ha marge, queden molts partits, però la situació està molt, molt complicada, Joan,
Doncs sí, queden 10 partits, 30 punts. Com s'acostuma a dir, els partits de casa marcaran una mica fins on pot arribar aquest Espanyol, però bueno, a mi el que més em preocupa, sobretot els últims partits, és el fet de que l'equip li falti competir, no? Crec que és un dels problemes que està tenint. Però bueno, confiem que amb l'arribada de Luis, aquest caràcter, aquesta garra que ell ja tenia com a jugador, la pugui imprimir amb els seus jugadors ara com a entrenador.
Clar, està clar que a Luis García encara no se li podia demanar res en el partit contra l'Atlètic Club. L'única cosa que sí esperàvem, Joan, és que veiéssim aquest efecte revulsiu que genera la presència d'un nou entrenador a una banqueta, no? No ho sé, que l'equip corrés més, que hi posés més ganes, i la veritat és que no ho vam acabar de veure contra l'Atlètic Club.
Bueno, potser el context tampoc era l'ideal, no? Potser l'Atlètic també és un equip que moltes vegades imprimeix uns... acostumen a ser equips molt físics, que moltes vegades, això com dius tu, doncs amb aquest tipus de partits és difícil que es pugui veure, però jo crec que d'alguna forma es va poder veure ja algunes pinzellades del que vol Luis, no? De jugar més per dintre, de que al mig del camp sobretot sigui protagonista dels jugadors, de tenir més control de pilota... I crec que al final, amb els jugadors que té l'Espanyol, crec que li pot sortir molt d'aquesta idea. Falta realment pues això, tenir temps quan no el tens, però crec i confiem que Luis ho pugui aconseguir.
En què creus que s'ha de fer fort a l'Espanyol en aquest tram final de temporada perquè la cosa acabi bé, Joan?
Doncs ja t'ho he dit al principi, sobretot els partits de casa, que realment és quan tens l'afició al costat, és on tens que treure punts, tens sortides difícils, perquè al final tens que anar, crec que a Sevilla, Villarreal... ara que en el Betis, o sigui, tens partits difícils que bueno, que si competeixes són rivals que els hi pots fer mal, però el pitjor que li pot passar a l'Espanyol és que baixi els braços. Jo crec que ha de lluitar fins a l'últim segon, dos partits, sortir a competir, que al final és tot el que volen fer, i a partir d'aquí els partits de casa treure'ls com sigui.
Sí, els partits sobretot també contra els rivals directes en la lluita per evitar el descens, que tens bastants d'aquí a final de temporada, i els dos últims partits, Joan, són València-Espanyol i Espanyol-Almeria. No em vull arribar a imaginar com poden arribar a ser aquests dos partits si els tres equips estan immersos en la lluita per evitar el descens,
Doncs m'agradaria equivocar-me, però crec que fins a l'últim moment, veient la situació com estan també tots els equips, que estan apretant moltíssim, i veient l'Espanyol, crec que fins a l'últim moment no es podrà decidir realment fins on pot arribar. M'agradaria dir-te una altra cosa, però crec que serà una mica així. I si realment per això, doncs una mica la mateixa línia que et deia. Confiar en Luis, anar tots units a una, que ningú es desmarqui, que tots vagin pel mateix camí, que l'afició ajudi al màxim, perquè moltes vegades, i com s'acostuma a dir el jugador número 12, hi ha aquestes situacions més que mai, i entre tot, d'alguna forma, s'ha de pujar, s'ha d'ajudar i intentar veure com sigui.
Es pot sucar al camp del Betis, Joan, o què? Un equip difícil, camp difícil, immers en la lluita per Europa?
Doncs jo crec que sí, és un camp que, de costum, de la meva època també, t'estic parlant ja fa molts anys enrere, però és un d'aquells camps que sempre és una atmosfera que qualsevol jugador li ha de jugar, amb aquesta situació a vegades és més complicat, però és un d'aquells estadis que tothom, pues bueno, que vol fer-ho bé. I el Betis sí que és veritat que arriba, té una molt bona plantilla, però crec que no arriba en el seu millor moment. Jugadors claus crec que potser no estan en el seu millor moment, inclús algun està expulsat, lesionat, i això ho té que aprofitar l'Espanyol com sigui. Luis ja portarà pràcticament dues setmanes imprimint aquest caràcter, la seva idea de joc, i s'han de començar a veure els fruits ja a partir d'aquest dissabte diumenge.
A veure, esperem que sí. Joan, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta,
Vinga, gràcies, una abraçada.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un apunt també del Girona, Albert Díaz, una tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que, tot i l'error de l'altre dia al Camp Nou, imagino que el Tati Castellano és titular diumenge.
Vaja, no tinc cap dubte, bàsicament per l'error al Camp Nou i perquè ve sent el nou titular del Girona, en detriment de Cristian Estuani, que és el capità, però té 36 anys Estuani, està per minuts de qualitat o per intentar ser un revulsiu des de la banqueta. Estàvem mirant abans el minutatge d'Estuani i el Tati, la diferència és abismal. Estuani ha jugat 23 partits i uns 700 minuts, triplica gairebé amb més de 2.000 minuts el Tati Castellanos, que n'ha jugat 27 dels 28 que fins ara s'han jugat. En canvi, Estuani és el màxim golejador de l'equip amb un gol més que el Tati Castellanos. És cert que molts dels gols que ha fet Cristian Estuani, que valen igual, però els ha fet de penal. El Tati, que va tancar les xarxes socials després d'aquesta oportunitat, gran oportunitat fallada al Camp Nou el dilluns passat, viu una situació similar a la de Nico Williams, que va ser el primer... Sí, òbviament, l'allau de crítiques va ser més ferotge contra Nico Williams, però al final cadascú viu aquesta situació com la viu. Declaracions. És la primera vegada que ha parlat Nico Williams després d'aquest afer. Són declaracions a Dazón.
Estaba un poco mal, ¿no? Al final no le deseo a nadie lo que me pasó a mí. Y bueno, también he visto que a un compañero de profesión, al jugador del Girona, también le ha pasado básicamente lo mismo que a mí, ¿no? Y bueno, muy agradecido a la afición que estuvo desde minuto uno conmigo, apoyándome desde el primer momento. Y bueno, estoy muy contento, ¿no? Y al final espero que no siga pasando estas cosas porque todo el mundo es humano y puede fallar.
I tant. I realment al món de l'esport i al món del futbol hi ha més errors que no encerts. Potser m'equivoco, però jo de cara a diumenge aquest partit Girona-Ells de les dues de la tarda, jo crec que hi ha dos jugadors fixos, Gazzaniga i el Tati Castellanos. Aquests i nou més.
Que ja veuràs com marca segur contra ells el Tati, ja veuràs. Acabem el bloc dedicat al futbol amb un apunt del Barça femení, que tenim una nova renovació. Bruna Vilamala renova fins al 2026. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, després d'haver-se recuperat al novembre de la seva lesió del lligament creuat del genoll dret, la davantera de la Masia ha renovat per 3 anys més, fins al 2026. La Bruna, que amb només 20 anys ha disputat ja 40 partits amb el primer equip i ha fet 20 gols. I amb aquesta renovació el Barça s'assegura de mantenir totes les jugadores del primer equip cara a la temporada vinent.
Pràcticament porto aquí mitja vida, molt contenta i molt feliç d'haver pogut renovar i seguir 3 anys a la casa. Al final a mi la Masia m'ha donat tot, m'ha vist créixer com a futbolista i també com a persona i per mi és casa meva. Per mi són les millors jugadores del món i és un plaer cada dia compartir equip amb elles. És un privilegi compartir vestuari amb Alexias, Mariones, Patris, Aitanes, Pina inclús, que havia compartit amb mi la base també. És un privilegi i estic molt feliç de poder compartir cada dia amb elles.
Per tant, si a l'estiu el Barça volgués incorporar algun fitxatge, alguna jugadora hauria de sortir perquè les 24 fitxes a les que disposen ara mateix estan ocupades cara a la temporada vinent. I ara, bueno, doncs amb totes les jugadores assegurades, l'equip afronta un tram final de temporada on tenen molt en joc. De fet, aquest dissabte a les 12 tenen la seva primera final perquè si aconsegueixen guanyar l'Atlético o el Johan Cruyff i el Madrid no guanya el camp del Betis, les culers doncs revalidarien el títol de Lliga.
3:53, fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Gol del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17, primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Anem al bàsquet. A veure, bones sí. notícies. La penya als quarts de final de l'Eurocup.
Els dos van complir, eh? La penya i el Baxi Manresa. Ja tenim el conjunt de Badalona als quarts. Va superar 89-78 el London Lions anglès. Tomic, 16 punts, 9 rebots. Tots els punts del pivot croat a la segona meitat. I ara és que no hi ha marge per gaires valoracions. La setmana vinent, quarts de final, també eliminatòria a partit únic, davant el Hapoel Tel Aviv d'Israel. Atenció al que diu Carles Durant, el tècnic de la penya.
Ens han demanat, diuen, 3.000 entrades. Però... si venen 3.000 o volen venir 3.000, tenim una oportunitat d'omplir nosaltres abans que entrin els 3.000. Però, clar, si no omplim, vindran els 3.000, els 4.000 o els 5.000. Jo no sé si ho hem de convertir en un infern, però quan menys gent de la penya entri, més gent del Hapoel entrarà. Per tant, hem de blindar l'Olímpic el dimecres, perquè si no... Hi haurà marro.
Hi haurà marro, eh? Queda clar, no? Pendents d'Andrés Félix, que va acabar lesionat el partit d'ahir.
I el Manresa continua viu a la Champions.
Sí, bàsicament ha forçat el desempat en aquest playoff de quarts de la Champions. El tercer partit la setmana vinent a Tenerife, han guanyat Lenovo a casa, al Congost, 85-83, un final d'infart. Va jugar millor aquests minuts finals decisius al Baxi Manresa i també es va aprofitar de les baixes del conjunt canari. Pedro Martínez és el tècnic del Baxi.
Para nosotros es un orgullo estar allí, para ir a un sitio impresionante, ¿no? Para ir a una Final Four, ya fuimos el año pasado, pero este año yo creo que sería la leche, ¿no? La leche poder ir. Los jugadores se merecen vivir la experiencia de jugar un partido de este nivel, a nivel europeo y contra un grandísimo equipo como es el Tenerife. Pues nada, sufriremos, lo pasaremos mal, tendremos algún momento bueno, como nos pasa siempre contra ellos, pero luego siempre nos recuperan y ya está. Y si nos ganan, pues les felicitaremos y les desearemos suerte en la Final Four.
Perquè qui guanyi va a la final a 4. Per cert, presentada avui la samarreta del 25è aniversari de la Lliga del Manresa, que sempre ha estat el TDK, el Llori.
Senyor, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Més bones notícies en handbol. Les guerreres, Paula, guanyen a Àustria i es classifiquen pel Mundial de Dinamarca.
En un partit que no va ser fàcil, de fet, les guerreres van anar-se a la mitja part perdent 11-12, però a la segona part van reaccionar i van donar la volta al marcador. Finalment, van imposar-se per 26-24 a Àustria en aquesta tornada del playoff pel Mundial de Dinamarca, Noruega i Suècia. Escoltem a Sílvia Arderius, la MVP del partit.
La victoria era no importante, sino fundamental por muchísimos motivos para el futuro, yo creo, del balonmano español. Y era el objetivo principal y lo hemos logrado. Y aunque no hemos estado brillantes, creo que hoy ese gen de las guerreras, ese espíritu de lucha, cuando peor se ha puesto el partido, la segunda parte al inicio, muchísimas dudas. Y creo que en ese momento ha saltado ese gen y yo me quedo con eso. Eso es lo que no podemos perder nunca y eso es lo que tenemos que basar todo de aquí al futuro.
Amb aquesta victòria aconsegueixen el bitllet per anar al Mundial per novena vegada consecutiva i, per tant, continuar amb opcions per anar als Jocs Olímpics, ja que al Mundial es posa en joc una única plaça de classificació directa per París 2024, però també 6 places per anar als preolímpics, que ja són l'última opció per anar als Jocs.
Gràcies, Paula.
A tu.
Superstar.
Cuando eres periodista puedes seguir a tu equipo por Europa, viajas, vas a sitios chulos y partidos chulos. Manchester United, Sevilla. La cuestión es quejarse. Cameo de José Manuel Oliva en Sevilla Televisión.
Pues ya estamos en las gradas de Old Trafford, ojo, y con goteras, ¿eh?
José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Que tiene goteras Old Trafford?
Bueno, eso parece, ¿no? Que estamos en el sitio que nosotros estamos, había aquí alguna que otra gotera, ¿no? Verás cuando vean esto mañana. Lo que sí es verdad es que hace un frío tremendo. Venimos de nuestros 30 grados magníficos de estas últimas semanas en Sevilla. Y hace una temperatura gélida, llueve. Bueno, esto es Manchester, ¿no? Todavía creo que no hemos visto el sol.
goteras, frío. Chico, Manchester United.
Teatro
Sevilla.
De los sueños, teatro de los sueños.
Teatro de los sueños. Por el amor de Dios, Oliva, hombre, por favor. Bueno, última hora. Estás en viral. Ahora matéis un suspirito de Fede Valverde.
Estás mejor anímicamente.
Sí, sí.
¿En quién te has apoyado en estos malos momentos?
La familia, en la gente de Madrid, toda la gente que me apoya en la calle, la verdad que,
claro que sí,
he de agradecer bastante.
A la sortida de l'entrenament d'avui del Madrid. Rafa Gordillo donarà nom a la nova ciutat esportiva del Betis.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Quina ha de ser la prioritat? Inscriure Gavi i Araujo. 84%, recuperar Messi, 16%. En clau espanyol, dels suplents de l'altre dia, quina ha de ser titular al camp del Betis? Guanya Melamed amb el 31% dels vots. En clau Girona, qui ha de ser el davanter titular per rebre l'Elx? El Tati o Estuani? Guanya el Tati Castellanos amb el 55% dels vots. Avui, tiempo de juego amb el United Sevilla. Que vagi bé.